Prepareu els pitets, que aquí comença l'empatx. L'embafada. El gran festí. La bacanal radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Digler, Ferran Pujol, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
Gotes de suor recorrien les nostres esquenes a l'últim programa, en el d'avui també. Dedicat a la mort, aquell programa. I després de la mort, l'eternitat. I si alguna cosa ens presagiava aquella calor, és que aquesta mort ens portarà a l'infern, o si més no, a una altra vida en estiu perenne. En estiu etern. Per afegir premonicions a aquest programa d'avui, dic que es tracta del 33è programa de la tercera temporada, per tant, el 333. Ja som mig camí del número de la bèstia i ja sabeu el que m'agraden a mi els números, Pol? Més presagis. Avui també és el meu últim programa aquí a Empanada. Ho sé. Em trobareu a faltar, companys. Trobareu a faltar els meus segways forçats cap a les xarxes socials, la meva constant pressió amb el temps, els meus errors a llançar cançons quan no toca. Ho sé, ja ho sé que serà difícil igualar tants happy accidents que passen quan m'estic jo als controls, eh? Però no defalliu, ni per la calor, ni la mitja marca del diable que us deia, ni la meva marxa. Que avui parlarem precisament d'aquest estiu etern, aquesta promesa de que podríem viure en un constant estat de vacances. En Carles, de fet, ens porta avui un dels artistes que millor han sabut capturar aquesta sensació estival. En Pol, un llibre sobre una escena musical que semblava que no havia de morir mai. I l'Adriano, una sèrie que potser col·loca el mirall davant d'aquesta voluntat d'eternitat. Ja veurem. Després els meus companys desvetllaran de què es tracta exactament del que ens parlaran, però precisament el que ens porta l'Adriano a mi em fa pensar en Jormungandr. Jormungandr, la gran serp que rodeja Midgard a la mitologia assir-nòrdica, que està esperant el Ragnarok, i tornem a parlar un altre cop de mort, però mossegant-se la cua des dels inicis dels temps, o era des dels finals del temps. Vaja, no sé, però m'hi ha fet pensar, eh? En aquell etern retorn que tants cops hem parlat aquí a Empanada, en aquest etern estiu on ens agradaria poder descansar per sempre, tot i que sabem que no serà pas així. M'ha fet pensar en el son d'Odin, el sueño de Odin, seguint aquesta imatge, aquesta mitologia, no?, que estem parlant noruega, en què el pare de tots cau inevitablement en un estat letàrgic per recuperar energies de forma indefinida per tornar al màxim quan sigui necessari. No sé, companys, potser aquest estiu realment sigui etern. O potser no. Però el que tinc clar és que aquest estiu, aquest programa, aquest final d'un servidor, realment ja és aquí.
Déu meu, aquest cliffhanger que ens acaba de deixar el Ferran de quizá vuelvo,
quizá no.
És una hora dels adeus en versió Electro Miami Nights.
Ah, molt bé, Carla, sí, i tant, total.
Yo tengo dos cuestiones que añadir. No hay nada cierto en esta vida, no, nunca hay un nunca jamás, ya lo conoces.
Bueno, mira el jamás del Pedro Sánchez.
Poco a poco.
Al referéndum.
Sí, sí.
Jamás.
Y ahora que indultos a
Aznar también tenía un
a diestro y siniestro.
Jamás.
Pero, es decir, vamos a centrarnos en este verano. Está claro que este verano Ferran no estará aquí. No. Lástima.
¿Aquí?
Pero bueno,
vamos a ver.
Y por otro lado, esto de unir muerte y verano eterno, sí, es muy de que bueno, que nos vamos a morir, sí, ya bueno, en este verano, ¿no? También.
¿Sabes qué pasa? Que cuando veo comentar que faríamos eso, a mí me va a venir El sueño eterno, la película de Jorge Hughes, ¿no?
Oh, ¿eh? Sí.
Que es The Big Sleep, ¿no?
Sí, vaya película.
The Big Sleep, Howard Hawks.
Howard Hawks es el de los aviones, ¿no?
Howard Hawks con el gran Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Ya se habían conocido.
Peliculón que no faré yo ahora para la cinema aquí, pero que va a decir, eso es mort. Y a més, yo soy d'hivern. Ho veu veure el programa anterior, ho estareu veient ara si esteu veient
el vídeo.
Perquè
tu mueres con el calor,
I
no?
I jo moro molt, i jo me voy al descanso de los guerreros, jo voy al descanso del guerrero.
Por eso se va, ¿eh?
Es eso, ya está, se ha dado cuenta que grabar aquí en verano va a ser una tortura. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo me marcho, así además genero un aplauso, genero un reconocimiento, y ya en septiembre ya veremos, hay que construir el futuro.
Con el carrito, no con el carrito con Radio Fabra que ya vuelve.
Sí, doncs, clar, venim del carrer, no? I, o sigui, també sí. Ha sigut
molt
un canvi.
Bé, aquesta experiència.
Sí, mira, quan penso en ella, em torno al català. Sí, torno a ser de Solsona.
El pinxo que anava a fer el Balena.
Per als que no, a Can Mamella, jo em vaig quedar amb això.
Oh, que bueno,
Els que, no ho hagueu sentit, que sapigueu que tant a YouTube com a Spotify, bueno, Spotify encara no, perdó, error meu, podreu escoltar aquest Ràdio Fabra al carrer, que els meus companys, perquè jo no hi era, posant una miqueta allà de, ui, què ha passat aquí?
Ens van treure a passejar.
Sí, us van treure a passejar. Interessant història de Sant Andreu que comenteu a base de tres cosetes. Però bueno, que la gent se'n vagi a escoltar aquest programa i avancem potser cap al que anem a parlar avui.
Si us plau.
L'etern estiu, no?
Anem-hi.
Vam al flow.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Ara ho he de tirar ràpid per no sigui cas que l'Adrià no parli sobre...
No, ja està, ja ho he après, M'ha costat, però ho tinc clar ja,
Vale. Carles, no? Comences tu.
Començo jo. Parlant de, doncs, com molt bé ha dit el senyor Ferran Pujol de Joaquín Sorolla. Clar, un tio que va passar molts matins i moltes tardes pintant emocionat la costa de València amb el seu barret de palla. Però això no vol dir que l'haguem de reduir a imatges de costa, eh? És a dir, no hi ha un únic Sorolla, vale?
Però va fer moltes vacances, perquè va pintar molts quadres.
Sí, però crec que convé saber, hi ha el Sorolla de retrats, hi ha el Sorolla de folklore, de costums, de inquietud social, el Sorolla que modernitza Velázquez.
Però aquí tio vivia en una platja, no? Digues la veritat.
Sí, bueno, és aquí és on vaig, és a dir, el Sorolla que ens interessa en el programa d'avui és el Sorolla playero, el de més que prepareu els pitets, prepareu el banyador, la crema i les
xancletes. Són els seus nanúfers, no? Allò que deia, la repetició d'anar...
Hilando, que conste, Carles, lo voy a decir solo una vez,
dilo.
Cada vez que dices Sorolla pienso Sopolla, pero bueno.
O como dice Ferran, Soropolla.
El Sorogoyen, sí. Soropollen, Sorogoyen, Sorolla.
En el guión lo he puesto para hacer la broma.
Por si acaso, que nadie se equivoque.
Humor inteligente en 1 de julio.
Exacto, ya empezando fuerte.
Pero diré cosas serias,
Sí, segur.
I en Pol dirà coses sèries també,
sí,
o no?
Sí, després ens mantenim a València, de fet, per presentar un llibre que ja té uns anyets, poquets, però té uns quants anyets, que quan us digui el nom ja sabreu per què, però el que farem és una ruta, i no és una ruta estival per càmpings o per rutes d'aquestes...
Turístiques de les
sèries. No, ens anem a fer la ruta Destroyer, la ruta del Bacalao, ens anem de ruta amb Joan Oleake amb Enèxtasis. Una tesi sobre la màquina.
Hòstia, avui ens saltarà el copyright o què vol?
Esperem que no.
Nos protege Radio Fama.
Esperem que no.
Y yo también sigo en Valencia y me voy a la paella valenciana, porque ya que venías con el bacalao. No, yo voy con un ejemplo que nos saca de esta tierra y nos lleva más a la tierra asiática. Es una serie, ya lo has dicho antes, Ferran, en tu introducción. Es una serie de Netflix, bueno, realmente es una serie de la BBC, producción británica, pero que podéis ver en Netflix, y se llama La Serpiente, The Serpent. Y nos habla de un personaje real, de un tal Charles Sobra, que hizo de las suyas en los 70 y que nos demuestra eso precisamente, ¿no? Que al final el enemigo del hombre es el propio hombre. Tío malvado como él solo.
Potser també posen serps allà a Àsia, potser els paelles posen serp.
Sí, hombre, eso seguro. Tenemos un risotto de serpiente a la asiática. Ah, y que conste, evidentemente el vínculo con ese verano eterno no es tanto en su propia vida, la de Charles Sobra, sino sus víctimas. Aquellos viajeros que seguían el sendero hippie de los 60-70.
Esos veraneantes.
Exacto,
¿no?
Y se encontraban en las rutas asiática con Mr. Sobra.
Doncs avancem.
Això sí que era una ruta Destroyer,
I tot torna a l'estiu, no? L'estiu de l'amor del 1969, el verano de l'amor.
Bueno, això, que diu ell, però a més, doncs avancem en aquest estiu etern, perquè el programa d'avui no pot ser etern, que jo vull marxar.
Art.
Mm. Doncs clar, comencem tranquil·lets, eh? És una playa per estar tranquil,
eh? Seguida, Rita.
Melodia, una melodia que et resulta pròxima, còmoda, no? Mediterrània, que et fa pensar en estiu, i estiu és pensar en la brisa davant la platja quan trobem a faltar aquests dies de calor intensa, en les vacances que la Covid ens va robar i que estem esperant amb els braços oberts una mica, no?
Espera't amb aquests nois de Mallorca, a veure què ens fan.
Aviam. Però clar, l'estiu que volem que arribi no és l'estiu infinit del qual us vull parlar ara, sí que volem parlar d'un estiu infinit, volem parlar d'aquest estiu infinit, això és del que volem parlar. Clar, hem de portar la mirada cap a una altra banda, cap a un altre horitzó, i per això el millor que podem fer és canviar de música, ja d'entrada.
Cap a fora de l'estudi, no?
Així que deixem de banda la instrumental del Mediterrani de Serrat, que estàvem escoltant, per viatjar cap al passat, i ens aturem una etapa de trànsit entre segles, entre finals del XIX i principis del 20. És allà on trobem les partitures del que estem escoltant ara. Enric Granados, el compositor.
Enrique.
El de la calle de Barcelona.
Oh, exacte. Collons.
Este, el mismo.
Que tiro músic.
Claro, hombre. Ahí, la calle pues, del carril bici, pues viene de un compositor ja idatà.
I de les terracitas pijas,
també. I de donde yo estudié bachillerato artístico.
En qualsevol cas, és un gran referent de la música catalana, creador de l'Escola de Piano de Barcelona, i amb aquest sentit modernista de la Belle Époque, que s'està apoderant de Radio Fabra ara mateix, crec que és perfecte per parlar del pintor que us porto avui, És a dir, l'artista que, com ha dit el Ferran, millor reflectit l'estiu etern a través d'una sèrie d'impressions pintades a l'oli. Avui a l'Empanada parlem de Joaquín Sorolla.
Ha tocat la part fúnebre.
Sí, La part fúnebre.
Està claro que està mort, no?
Sorolla beethoveniano. Sí. Hem vist a la seva obra... Hem vist la seva obra moltíssimes vegades, l'heu vist? Vamos, o sigui, pels descosits. Ha sigut portada d'anuncis, de decorats de tota mena. El mateix Ferran, no? A casa dels seus pares hi ha un quadre de nens pintats per Sorolla. I està clar que quan arriben les vacances l'obra de Sorolla és la imatge pues, potser més de postal que desitgem sentir i tenir present, no? Que més que tranquil·litat, que més tranquil·litat ens dona, no? La tranquil·litat que no trobem quan anem a vacunar-nos ràpid per viatjar a un altre país a l'agost, les cues per entrar i sortir al lloc, la caravana de 40 graus enmig de la P7. Crec que Sorolla és com el KitKat perfecte contra tota aquesta ansietat de l'estiu.
O sigui que quan estàs fent cua a la P7, treus el mòbil, veus una mica de Sorolla,
i dices, se te va todo, tío.
Te viene una brisa de hols.
Com el ventilador que teniu aquí sobre la taula.
Sí, val a dir que he portat un ventilador per estar fresquet i se l'ha quedat Sorolliano.
El arte como las películas, tío, el arte como las pelis. Es decir, no me lo pongas en el teléfono, ponlo en una pantalla un poco grande, o ves al Prado a veure'l.
És l'Scorsese de la pintura.
De hecho, yo tenía calor, porque al final habéis dirigido vuestro ventilador más para la zona izquierda. Yo me acabo de poner una de las fotos que me ha mandado Carles.
Ara entrarem en els quadres.
Ja no tengo calor.
Estic fresquito. Com ha dit, veure-la en pantalla és una mica gran.
Punxarem la imatge.
Per què? Perquè els quadres de Sorolla són quadres grans. Són quadres que s'han de disfrutar. Si es disfruten en directe, molt millor. El Prado, per exemple. Un exemple claríssim és El regreso de la pesca remolcando el barco, que l'Adrià ara mateix té a la pantalla. Si podem visualitzar això a través del programa, fantàstic, si els nostres i les nostres oients i espectadors ho podran veure. Clar, és un quadre que en aquest cas està al Museu d'Orsay de París i és una obra que es va exhibir per primera vegada al Saló de París el 1895 i que va catapultar a Sorolla la fama. El tio va aconseguir un èxit paral·lel de públic i crítica, que es va mantenir durant tota la trajectòria amb una excepció. Qui era la persona a qui no li agradava Sorolla? Doncs a Unamuno. Unamuno tillava Sorolla d'esteticista, preferia pues, el Zuloaga, decía que las caras curtidas de Zuloaga era la España,
la verdad,
que hay que mostrar, sí. que Sorolla muy, muy, muy esteticista. En qualsevol cas, aquest quadre, de gran format, com deia, reuneix diferents gestos treballats pel pintor anteriorment i trobem un retrat del treball de costa de la València Currante, del laburo de la època, que és molt interessant.
És que, perdona, és que ara que has dit això de l'Unamuno, és que s'ha de dir, Sorolla és l'Estrella d'Am d'aquesta època. Els anuncis d'Estrella d'Am és el que Sorolla pintava en els quadres. Perquè és clarament això.
Claro, però habría que contextualizarlo. Me gustaría a mí saber si la recepción de estas imágenes en ese presente, ahora nuestro pasado, hostia, jugaban en la misma dirección. Está claro que nosotros lo podemos asumir desde el carácter pictórico, ¿no? En la actualidad con esa comparativa.
El detall d'Unamuno serveix com a exemple per veure que certa intel·lectualitat de l'època, inclús dels anys posteriors, sí que veien a Sorolla com un tio com poca xitxa intel·lectual. Però jo crec que és algú que hem de desmentir i hem de trencar, ¿vale? Centrem-nos en el quadre que estem veient ara mateix, aquest El regreso de la pesca, no? Tres joves mariners tornen de treballar i arriben a la platja del Cabanyal empenyent la seva petita barca amb l'ajuda de dos bous que porten els arreus al llom per tirar fort cap a la sorra, però tot aquest esforç humà, animal, que destila la imatge, dona una sensació en el fons de calma profunda. I això s'aconsegueix a través de la pinzellada, que és llarga, que és orgànica, que és intuïtiva, que dona aquesta sensació de profunditat. Fixeu-vos en la textura de les onades trencant a la sorra, el joc de llums i ombres, la brisa. Gracias por efectos de sonido.
Esos dos veleros
flipa,
en el
flipa
horizonte.
Adri, por ejemplo,
en el horizonte
flipa
los ves,
con
¿no?
los detalles.
Eso, son tiburones.
La vela inflansa, és a dir, tot això dona aquesta sensació d'estar-hi present, no? I evidentment el sol, no apareix de forma total, sinó que busca petites escletxes perquè la llum toqui els personatges. Podem veure que és un quadre que respira cultura mediterrània i que Sorolla portarà a un nivell superior en un altre quadre de treballadors a la costa, que és el Sol de la Tarde, on el moviment de les onades ja està representat d'una forma molt més ferotge i més enèrgica. Però en aquest cas, en aquest El regreso de la pesca, podem veure clarament, no? És a dir, amb quina sensibilitat ens apropa aquest món de treballadors de la costa balança.
Que son cinco, tío. O sea, has dicho tres en un momento y me he quedado loco. Digo, joder, ya se han escondido dos. ¿No? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí.
Es verdad,
y dos bueyes. Hay unos calabaos.
Hay
unos en
la radio visual.
También conta.
En radio
son cuatro. Cabra. No son tres, sino que son cuatro y aunque... que només li podem veure la mà movent el timó d'aquesta barca
Entenguem
de pesca,
Sorolla,
està més amagat.
Sorolla és d'aquests pintors que el que fa és pintar com la llum acaricia els cossos, com la llum acaricia els objectes.
Esa impressió. Que conste que estábamos aquí haciendo un poquito de cachondeo porque Carles ya le ha metido tanta pasión y es que realmente si entras en el juego de Sorolla, hostia, al final lo que ofrece es precisamente un discurso más cercano de Carles. Nosotros intentamos equilibrar la balanza claro. siempre, pero yo he de reconocer que sí, estoy contigo. A mí me llega.
Si os sembla, ens situem en un altre exemple que té més emplaça en aquestes platges plenes de vida. Parlem de la sèrie de quadres d'infància en aquest context de mar valencià, vale? Una edat que, per cert, deia Sorolla que li molestava quan el tio havia de pintar la platja, que els nens i les nenes li embrutaven el quadre de sorra. Tot i així, quan veus el resultat, dius, bueno, pues, per sort, el va poder acabar i li va quedar genial, Posem per cas l'exemple de El Balandrito de l'any 1909.
El Balandrito. Què és un balandrito?
Un balandrito és aquest vaixell de joguina amb el qual està jugant el nen. El Balandrito té un origen cubà, és un barc de pesca d'origen cubà, i aquest nen despullat amb les cames enfonsades a l'aigua fins al turmell, que està jugant amb ell, i crida l'atenció molt com la figura d'aquest nen i aquest vaixell es reflecteixen a l'aigua en forma de fragments, com si el mar dissolgués la seva imatge en infinits trossos vermells, taronges, blancs, novament aquesta llum a través del blanc que apareix amb força, o un altre quadre on apareix una mare que acompanya el seu fill, també en aquest context marítim, sortint de l'aigua, imatges que fàcilment ens poden ressonar, no? Que ens recorden la dimensió eterna de la família a través de la tendresa i la dolçor. El quadre que crec que millor sap concentrar l'univers de la maternitat en relació a aquestes platges, a aquest context marítim sobre llens, i també en aquest context d'estiu que estem comentant al programa, es titula Después del baño, vale, del 1902, i mostra una mare embolicant el seu nadó amb un llençol blanc, està asseguda en una barca a l'ombra, que pràcticament es converteix la barca en un petit univers en si mateix, no? És com si l'estiu etern es quedés concentrat en aquesta petit bot a l'ombra.
Bajo el parasol, ¿no? Hay una idea de como muchas veces metafóricamente hablamos de un paraguas protector, ¿no? Aquí hay una idea de crear un espacio interior en el exterior y crearlo a partir, evidentemente, de la luz, pero la luz que permite, ¿no?
Es que s'ha de dir, perdó, he pensat que Sorolla, amb els quadres que d'aquestes sèries de platja, són situacions públiques molt íntimes.
Exacte.
Perquè el que tinc jo a casa, que no sé quin és exactament, també t'ho diré, és dos xavals, un nen i una nena, parlant. I clar, el quadre es centra molt en la mirada entre ells quan tota l'escena és oberta i tens l'aigua, no?
I és molt interessant que diguis això, Ferran, que parlis d'aquesta intimitat de la qual Sorolla ens fa partíceps per parlar del quadre de Madre, on trobem a la seva dona. Aquí és la maternitat, és la seva dona, Clotilde, gran inspiració, Clotilde García, dormint a la seva habitació, cansadíssima després del part, i al seu costat també reposa plàcidament un nadó de pocs dies, que és una de les filles de Sorolla, que amb el temps també s'acabaria convertint
en una model, no?
En pintora. Les filles van acabar sent pintores. I amb això descobrim quina és la gran font d'inspiració, el motor expressiu de l'art de Joaquín Sorolla, que és la seva pròpia família. Un art de vincles humans i un cant a la llar.
Sí.
es interesante lo que comentabas, Adri, cuando estabas describiendo el cuadro, en general los cuadros que estamos viendo, porque también... Estoy pasando aquí.
No, no pasa res. Tú ya sabes, coño, que tú eres un agullón.
Tú eres padre y es muy interesante la mirada que vuelca sobre esa obra desde el punto de vista de la paternidad. Y era esa mujer y a ese niño, ¿no?
Y de alguna manera también, porque me había anticipado al cuadro que estabas comentando ahora, el de madre, y me parece potentísimo, porque aquí hay todo lo contrario. Hay una apuesta por la intimidad, pero de apertura, porque ya literalmente está en un interior, ya no está en el exterior.
Exacto.
Y ya no tiene que crear ese núcleo conceptual a partir de la mirada, ¿no?
Exactamente.
Que ofrece, aquí no, aquí es bastante acojonante, ¿eh? A mí me impacta muchísimo esta imagen de una madre mirando a su bebé, ¿no? Pero que en el fondo solo son los dos rostros que destacan entre esa blancura del ¿no? De las sábanas y de la pared. Y entonces es como la vida atrapada, ¿no? en el blanco de ese espacio y, por lo tanto, la materia, lo vivo,
totalmente,
evidentemente, como prioridad entre ese espacio.
Exacto,
¿no?
Exactamente. Muy potente. La fuerza dramática es brutal.
Un comentari. Jo soc, vull dir, ignorant total de Sorolla, eh? Vaig a fer una referència cinèfila, ¿vale? I no sé si és el mateix autor, em diu, no, és una altra.
Aviam.
La pel·lícula de Mr. Bean, a la qual es tornuda...
Qué cabrón.
A la qual es tornuda... No, vaig en sèrio, eh? Vaig en sèrio.
Sí, sí,
a la qual es tornuda...
Jo també vaig en sèrio.
I després borra la cara i fot un 6 o un 4. El quadre original em recorda moltíssim a la dona d'aquí.
Doncs no sé si ho és o és un Turner.
No, ara, però seria un segurament una obra entenc que si es recorda era una obra impressionista,
no? És molt impressionista, no recordo, és perquè és una dona asseguda però està vestida, no?
El Carles està buscant.
No, estic buscant
quadro Mr. Bean i sobretot el Mr. Bean pintat.
Però que consti una cosa.
M'està explotant el cap perquè no aconsegueixo recordar ni l'autor ni l'obra, però bueno, és interessant que parlis d'això, d'aquesta pinzellada tèrea.
No, Sorolla és internacionalíssim, eh?
Però una recomendació, Pol, no quieras ser serio i empieces con una referència que aborde la palabra Mr. Bean, ¿sabes? Con
este
Mr. Bean.
Este cuadro.
¿Es un Sorolla o qué?
No te gaire pinta.
Se n'ha anat.
Oh.
Aviam si ens il·lustres, Pol, però...
És que ja no amb la cara més... Ja la cara dibuixada del Mr. Bean.
Però bueno, que el Pol entén que ja té aquesta llicència per, joder, per meter.
Estamos
un poc de broma en el tema.
Estamos entrando ya en la broma interna. Aquells perquè... que no nos estén viendo estarán, sí. se van a perder.
Tot això ho punxaré, igual que la foto que m'he fet al Carles enviant-la al quadre de casa meva, saps?
I estoy viendo que hay una quinta imagen.
Sí, no, però abans que això m'agradaria parlar una mica d'aquest context, una mica on s'emplaça Sorolla molt breument, i és aquesta Belle Époque que deixa enrere la Gran Depressió. Tots aquests quadres els pensem en una època en què es deixa enrere la Gran Depressió del 19, la guerra franco-prussiana, i que ens entreguem a un optimisme que en el fons dura molt poquet, abans que esclati la Primera Guerra Mundial, i d'uns conflictes que ningú esperava, i com deia Stefan Zweig, als quals no hi creia ningú. Sorolla capitalitza la descreença cap a això, però no a través de l'hedonisme, no a través de la despreocupació, perquè ell també té quadres de crítica social, de reivindicació sindical, de pobresa, prostitució. Crec que Sorolla connecta amb els ideals de la Belle Époque a través d'un optimisme, d'una passió vital i d'una representació del naturalisme, de la realitat, no? Que pot recordar a l'art de Charles Cotet, dels pagesos aquests de la Bretanya rural i d'alguns pintors francesos,
però,
de l'avantguard.
Però és més leisure, que es diu, és més de l'hedonisme natural que no tant el laborisme natural.
En qualsevol cas, Sorolla apunta abans cap a aquesta direcció que no cap a la pintura impressionista. A vegades la gent pensa en impressionisme per parlar de Sorolla. No, és a dir, el seu art és l'alternativa a l'impressionisme. L'alternativa a Monet, Degas, Cézanne...
O l'utilització més natural de l'impressionisme. És a dir, utilitzar l'impressionisme natural i no l'impressionisme que et porta a un imaginari.
Exacte.
Apropant-ho a la realitat.
És un realista.
Per tot això, si parlem de Sorolla en un programa com aquest, parlem de societat, d'una mirada de comprensió i empatia cap a la dona, que crec que és molt pertinent avui en dia, però sobretot, parlem d'un esperit d'estiu que només pot fer-se visible a través de la llum, d'aquesta llum que impacta contra els cossos, que veiem en aquests quadres. Una llum vital i eterna que purifica, que ens aixeca l'ànim i que sembla a vegades que aturi el temps.
Oh, Carles!
Bravo!
Bravísimo!
Bravo!
Bravísimo!
No, está claro que viendo a Sorolla vuelves al verano, sí, aunque no sea verano.
Aquest estiu, també t'he dit que és l'estiu mediterrani, ja ho has dit. Ja has començat així en la secció, és molt la llum aquesta, després del solstici comença aquesta llum eterna, que després se'n va, I jo que ho agraeixo.
Machacona, luz machacona.
Doncs avancem cap a la secció. Toca el Pol, no? Vens amb llibres avui, Pol?
Vinga, amb un llibre. Ostres, ens posem literats. Vinga, ara,
sí, seguro.
Llibres.
Llibres.
I és amb aquestes trompetes, amb aquestes senyals celestials que criden a la bogeria, que han reobert per fi les sales. Per fi la festa ha tornat. Que visto lo visto, potser torna a tancar de nou, Carles, no et flipis. Però pensem en positiu. Nostalgia. I és que, per a molts, la vida nocturna no és només una forma d'esbarjo, de lligar o de ballar. És totalment una forma de vida. O millor dit, com explica el pròleg del llibre que portem avui, nuestro desfase era ilustrado, militante, absoluto. Celebrábamos algo que tenía que ver con lo efímero, lo audaz y lo no normal. Així que, empanats, agafeu l'impermeable groc, que avui ens anem de pesca a buscar bacalao. Allò, el capitán pesca no, eh? Amb el llibre En Éxtasis.
Gràcies. O sigui, gràcies per posar l'amor to jurs de Gigi D'Agostino.
Això sí que és,
per
això sí que és amor, amor a la màquina.
Al prójimo. M'ha sacat 20 anys encima.
I gràcies per fer-lo després de Sorolla, a més. No?
Ah, hem de reactivar.
Per mantenir l'equilibri. Que algú s'havia dormit.
Hem de reactivar. Doncs, nois, avui us portem un llibre, això sí, bueno, literato, ja ho hem dit, eh? És un llibre que es diu En Éxtasis, el bacalao como contracultura en España.
Bravo.
No us penseu que és un llibre de comèdia, eh? No. Tot i que ara... parlarem d'alguns passatges del llibre que sí que potser tenen un punt de comèdia, però realment el que estem parlant és un llibre de Joan Oleaque, que a més va fer un llibre, mira com ho hilamos, un llibre sobre el cas Alcácer, perquè ell és periodista. I llavors ell el que es dedica a fer són tesis, assajos
socials,
periodístics
i socials,
i en aquest cas va tocar, doncs el 2004 va publicar Ara Llibres, ara traduït al castellà, per això dic que tenia uns quants anys abans el llibre, però 2004 oficialment va sortir publicat en català i ara s'ha fet també en castellà, no? I hòstia, estem parlant d'això, un assaig periodístic de la màquina, jo això, la veritat, no ho hauria sentit mai. M'ho vaig trobar a una llibreria
i va dir pa mi.
I tant, tu diràs. I ojo, que ja acabem d'ahilar la gran empanada, i és que el pròleg ve de la mà d'un tal Kiko Amat. Kiko Amat és l'autor de Rompepistes, i Rompepistes és un llibre del qual Rosa Codina va adaptar a còmic, que són, no sé si te'n recordes,
l'Aroa Travé,
en aquest cas la Rosa Codina va adaptar al còmic, que jo personalment, a mi m'encanta aquell còmic, i llavors, clar, és el propi Kiko Amat que fa el pròleg amb frases com: cuando Oleaque expuse lo que aparece en este libro, fue como si hubiese puesto en pie en una reunión de Lampa para aducir que la pedofilia era una tendencia sexual incomprendida. La gente dejó caer mandíbulas y se santiguó. Era, sin exagerar, una puta herejía. Sí, així comença més o menys el pròleg d'un llibre que va fort. També és un tema fort, o sigui, és un tema que...
Però, el que ve a dir, perquè la gent es tengui que no estaven defensant la pedofilia, eh?
No,
el que està dient és que es va atrevir a l'Oleaque a dir que la màquina també és cultura, que sí. És com a dir, hòstia.
I sobretot, que és el més important, és contracultura, perquè al final hem dit que és un assaig periodístic. Uh-huh. És un assaig, és un lloc on trobareu anàlisi cultural, polític, social, econòmic, context europeu d'aquelles èpoques. O sigui, parlem de sobretot 80s-90s, però també la prèvia. O sigui, nosaltres veníem als 70s aquí a Espanya d'una dictadura que amb una transició, pseudo-transició, que no sé quantos, llavors, clar, fa una anàlisi molt interessant de tot el context. No deixa de ser això, un periodista que s'ha il·lustrat.
Mola molt que portis aquest llibre, perquè crec que era una etapa que tots tenim al cap, però que convé divulgar,
sí.
I crec que no s'havia fet. I hi ha un documental de Nando X Control, de Ciudadano,
sí,
Fernando Gallego, que ja apunta això, però està bé que també estigui sobre el paper, no? Tinta sobre
no,
paper per divulgar això.
I és evident que al margen de los tacos valencianos y los Simpsons, ¿me entiendes? O sea, que al margen de lo que se pudiera mover en la realidad del día a día o de la noche a noche de esas fiestas, era una respuesta a algo.
Sí,
i
totalment.
Una respuesta a una història que, com bien comentaves, no viene de los 90.
De fet, inclús antes. Podríeu complementar la revisita a aquelles èpoques amb la visita que podeu fer a l'exposició de Palau Robert, que crec que encara hi és, que es diu Underground i la contracultura a Catalunya,
sí, sí.
Del 70.
Sí, cert.
Mira, sí, de fet ho tenia
fins al 28 de novembre.
De novembre. No? O sigui, podríeu fer aquests al 70 i després el llibre empalmaria amb els 80, no? Llavors, és un llibre d'aquests que òbviament està ple, farcits de curiositats i anècdotes. Una, per exemple, és aquesta descripció del que va arribar a suposar, no? I això ja sí, de la mà de l'autor. una traca inacabable y la alteración total de las prioridades. La fiesta era la razón de ser de una vida. La vida normal era lo secundario, lo que atendrías cuando terminaba el cada vez más largo fin de semana. La innegociable fijación en la música blanca, es decir, rock siniestro, synth pop, EBM, tecno psicodelia, y el rechazo frontal, y aquí no estoy de acuerdo, al funky macarrilla, disco pocho, la movida pop nacional y, desde luego, cualquier lenta. Això està claríssim. I després afegeix...
No estàs d'acord, perdona, per lo de les lentes, no?
Per el funky. No, el funky.
El funky. Funky lento, el movimiento de culos lentos. No, però... I aquí va, també, hi ha una altra introspecció cap a l'època que s'apartin Tinders, Grinders i tota la pesca d'ara, que és el bacalao de repente normalizó el no salir para ligar, el nulo interés en pillar una curda babosa o acceder a un nivel de semi-estupor alcohólico. Baile, baile, baile. Nada de apoyar codo en barra y poner cara de aguantarse la caca hasta que se pusiera a tiro una incauta. Bailar era el fin, no el medio hacia otra meta.
Qué grande, Paul. Y es que a mí conecta justamente con aquest documental, el de Nando X.
Molt bo,
que
documental.
Baila o muere.
Sí.
O sea,
sí. Pero
es que és aquest qual. Esperit festiu de discoteca.
Aquí l'únic que va estar proper aquesta època és l'Adrià, no?
Sí, ¿vale?
Sí.
Esto es cierto o eran las ganas de drogarse?
He de decir que aunque parezca que era parte de esas rutas bacalaeras, yo era un niño, pero ya. Sí que recuerdo compañeros del barrio, del entorno, que sí que habían picado con estas realidades. Y he de decir que es cierto, iban tan pasados que el único sexo que vivían era el baile. Sí. O sea, realmente la proyección del sexo se convertía en baile. La respuesta a esa cultura ya caduca también era baile. Lo has dicho tú, baile.
Pero por suerte tenemos documentos gráficos de aquella época, ¿eh? Y le llaman baile porque ellos lo viven así.
Ah,
no porque
sí,
desde
sí.
Fuera parezca un baile tradicional húngaro. ¿Eh?
Sí, o sea, bueno, es como de tribal.
Es la equivalente a lo que al 70 potser passava amb les discos a Estats Units. No? Sí. Que la gent sortia... Bueno, a part que hi havia el SIDA i tal, però que el tema era...
Pequeñas minucias.
Que la gent sortia a ballar perquè els agradava ballar. I aquí al final era fer el chupa-chupa.
Sí. Bueno, el chupa-chupa.
Lo que pasa es que el funky, de alguna manera, exige un poquito más de excelencia. Es decir, no todo el mundo se puede dedicar a llamar la atención en la pista,
sí,
bailando funky.
Sí.
Bailar máquina es algo asequible y por lo tanto era algo social.
Universal.
Sí, exacte. I és curiós perquè si posem dates, posen una època de mort de la màquina, del bacalao, que és el 96-97 aprox, ¿vale? Però sí que és veritat que, i això, jo ja vinc aquí com a ignorant del tema històric de la màquina, que és que tiren enrere i comença els anys 80 amb l'arribada del synth pop a Espanya. Concretament, els pioners dels quals eren Soft Cell. Ojo, eh?
Esto es temazo.
No os pensàveu, que sonaria
sí,
això
a
una...
temazo ochentero, però realmente no, aún no estoy viendo el vínculo con los 90.
Això va venir perquè al final, a l'inici d'aquesta música màquina va ser una combinació del pop més popero de... No? de
comercial, no?
Amb una cosa molt més ballable. Què passa? Soft Cell, aquest que estem sentint, van anar a actuar a València, més curiosament a la sala d'Èxtasis, als 80, i de cop molts valencians van descobrir aquest grup, van descobrir aquest estil de música i van dir, això ho hem d'explotar, però és que només a València, a Espanya, van dir, esta gent qui és? Saps? Llavors que van començar...
Soft Cell, què és Soft Cell?
És molt curiós que...
Habla más hechillo.
Soft Cell.
Mola que sigui el pioner en el sentit musical de grup, el que ve aquí, que Soft Cell, i diu, hòstia, i jo vaig desencadenar tot això, per favor.
Dios.
I si parlem d'un altre ja pioner, però en aquest cas sí que valencià, és Juan Santamaría, que en el moment del llibre jo he llegit que tenia 66 anys, jo no sé ara quants deu tenir, si és que està encara entre nosaltres.
Suma.
Sí, no ho sé, perquè hi ha la versió del 2004 i després l'ha reeditat, no sé si ha canviat aquestes dates també.
2004 més...
Bé, se'l diu que és el gran fundador i el verdadero pionero, no?, de lo que és tot aquest moviment. El típic tio que treballava a un hotel de DJ, que anava fent sus bolos, però una cosa molt estàndard...
Que pinxaven el lunch, no?
Que segurament, exacte, que punxava lentes, no?, per a les parelles que venien allà, tot això, fins que va fer un viatge als 70 a Ibiza i allà va descobrir... La Ibiza que encara no existia, Pachá i tot això, una Ibiza que començava ja una mica moviment, però sobretot el que veia és molt de turista que anava allà a rotllo hedonista, siguin americans, siguin de qualsevol arreu del món, però sobretot americans, que el que anaven allà és una mena de comuna hippie. Penseu que als principis dels 70 feia molt poquet que de Woodstock que abans comentaves, no? Llavors allà va començar a dir, hòstia, realment la música pot acabar generant una comunitat, no? Anem a buscar això. I quan va tornar va estar punxant a diferents discoteques, però va ser arrel de també anar a viatges d'Anglaterra o altres països que va començar a investigar, experimentar amb nous ritmes, Hòstia, estem parlant de que aquest tio, quan punxava, era capaç de mesclar òpera, post-punk, jazz. O sigui, experimentava, no?
Que això... moderno.
És a dir, que el Beethoven Virus ja comença per aquí. Hey. Saps aquella cançó de Beethoven Virus?
Bueno, hi ha aquella... Hi ha... Ah, com es deia el grup? Bueno, que és la versió disco de Beethoven, no?
Ah, sí.
La sèptima de Beethoven,
que
no?
Que també fa lo de Star Wars, que després... Sí. No, sembla el mateix, no, em sembla?
Sí, sí.
No me'n recordo el nom.
Meco.
Ja. Meco,
sí, Meco era Meco. De, no, però Meco era el de Star Wars.
I el de
la sèptima de Beethoven és el que fa la música Naranja, de Pa de Família.
I no és la Naranja Mecànica, tampoc, la música no és el mateix.
No,
això és
no.
Wendy Carlos.
Ui.
Però si pensem no en Meco, jo penso en Los Guardianes de la Galàxia.
Ui, el Lilo i l'Empanada.
Mare meva. Però després, el boca a boca va fer que la gent creés Ruta allà on punxava, no?
Com allà.
Alguns cops a OG, però després va arribar a entrar a punxar a Barraca, no? Que va ser el gran lloc, la gran discoteca, que a més... Curiosament, no s'hi podia arribar en cotxe. Què va passar? Que el cotxe i la ruta van anar de la mà i la gent que tenia cotxe doncs ja era l'experiència, no? L'anar, per això el parquineo, l'anar sempre amb els cotxes, aquests tuneados, tot això que va venir després, va ser perquè les discoteques, les grans discoteques, suposo per tema de soroll i
portfoli,
estaven fora.
Pregunta, i segurament m'estic avançant, per això es diu anar a Barraca?
De cara a Barraca.
Anar a Barraca.
Hòstia, però, no ho sabria.
Clar, que anem a Barraca. I anar a Barraca és a desfase.
Ah, bueno, doncs pues mira.
I saben a tot.
Pot ser.
Els roteros, és que era molt heavy, eh? O sea, 72 hores de festes sense parar, viatges, discoteca...
I a base d'aigua. És increïble.
No.
I
mira, ja que deies això, hi havia aquest punt també de comunitat d'identificar-se dins d'un col·lectiu que és, no, és que jo vaig a aquesta disco, no, jo és que vaig a aquest after, jo vaig al xocolata, jo vaig a... No, o sigui, al final es feia tota una ruta, però també hi havia aquest punt de la festa, òbviament mai acabava, els dies es feien pues, setmanes pràcticament, però que es crea aquesta comunitat, no, que és el que realment buscaven.
I aquesta gent tenia un nom, que ho vaig veure en un reportatge, que és el Cañero. O sigui,
el Cañero.
València es coneixien com a... Ese tio és un Cañero.
Exactament.
Fiestero rutero.
I llavors es comenta que el segon pioner va ser Carlos Simó, considerat ja el primer DJ més enllà del simple currante de discoteca que simplement pues, posa discos, sinó és aquell que anava a buscar les rareces, no?
Grande.
I una de les frases que em va agradar molt del llibre, que és ser director de discoteca valenciana, pues, aportava aquest prestigi, no? Llavors aquí comença l'experimentació d'anar a buscar les coses ja.
La machaca.
A mi m'agrada molt aquest rotllo de música, ho he de confessar.
El acid, no? Sí. Tu, Carles, que ets un expert.
Lo gracioso es que me está gustando mucho como está... Bueno, de hecho, también entiendo que bebes de un libro que es potente, pero me hace gracia porque la época era... No, esta realidad, en el fondo, esta música está creada para que esas drogas funcionen, ¿no? Es decir, sí. se acababa hablando de una música que
el
su
engranaje.
Única función
o,
era incentivar o, las drogas de diseño.
O esas drogas estaban hechas
claro,
para que esta música
esa era la reflexión posterior, ¿no? Decía que es Avance Low o la gallina.
Sí.
Pero es curioso, ¿no? Porque evidentemente siempre hay mucha más chicha y aquí estamos nosotros para
claro,
pero me dice,
mira, te agafo el pase, que ho anava a comentar més endavant, però ho deixo anar allà. Hi ha una frase que home, és òbvia, no? Que es diu el imperio de la química lo cambiaría todo para siempre. O sigui, primer va ser la música, però després és quan es va començar a introduir ja aquest... Pues les, de fet, mira, ho tinc aquí apuntat. Primer, 83, arriba la mescalina, MDA.
Mm-hmm.
Buen rollito, no? De fet, era l'alternativa, i això és el que em fa més gràcia al llibre. Diu, era l'alternativa mig-mig entre el haxís i l'heroïna.
Sí,
o sigui, en plan, claro.
Estoy viendo al doctor Gonzo, ja.
Bueno, i de fet es comenta que l'original, o sigui...
Qui crea la mescalina?
Qui crea és a Barcelona, a Espanya, uns químics. Sí, ojo, aquí som els pioners,
els de,
no són els Hilly Hills, sinó...
Els del químic.
Els del Roig. Com es diu el laboratori aquest que està allà a Travessera?
Ah, sí. Bueno, nois, però què passa? Una altra anècdota que a mi em sembla molt curiosa i té a veure amb el tema d'experimentar, de buscar noves sensacions, sobretot per la gent que ve a veure, és el terme d'on va sortir el bacalao, no? El bacalao és una paraula superrara. Doncs prové de principis dels 80 d'una botiga de discos anomenada Zigzag, d'acord? On pues, els típics DJs, el que aquí seria jo en el meu camp, el Daily Records de Barcelona, que és el típic lloc petitó, però que va tothom allò a recercar coses freaks de vinil, allà pues, anaven tots els DJs a buscar pues, noves, no? nous sons que arribaven d'altres països, que fossin així bastant underground. Doncs un amic d'aquests que acompanyava un d'aquells DJs que, pues, que sempre anava cap allà, pues, no para de dir, quan escoltava un temazo, esto es bacalao de Bilbao. Em sembla brutal que s'hagi... O sigui, que llavors, a partir d'allà, pa-pa-pam, boca a boca, es va anar corrent la veu i el bacalao ve d'aquí.
Bueno, això és...
Adriano, que me chafa la màquina.
DJ Ross. Smile de DJ Ross.
Jo això sí que ho he viscut, ser un nen petit i veure Màquina Total com una referència musical de,
com
una d'adults.
La Bíblia, no?
I l'anècdota més bona és jo tindre, no sé, 10 anyets, 11 anyets, i agafar el Màquina Total 3, on hi havia aquell tema de puta madre, i emportar-me'l d'excursió, no? Típica excursió d'un dia amb el col·legi.
I pervertir a dos companys.
Exacte, anar al xofer i dir-li, escolta, pots ficar aquest casset? I llavors, clar...
Los profes corriendo a buscar sí, el culpable.
No, va haver-hi reprimenda.
A mi
això
me pasó eso con Mr. Oizo. Que jo les ponia el casset de Mr. Oizo. Oye, pon hòstia. Esto, ¿sabes?
Va, jo de petit, clar, com que a mi m'agafava molt més tard, jo havia escoltat Los Pitufos Maquineros.
Míticos. Jo crec que esto estava més aceptado.
Jo recordo les sessions DJ Sisu, Xavi, Pasti Sanbuenri, DJ sí. Escudero, Xavi Metralla. Bueno, hòstia, aquesta bueno, la màquina que jo escoltava, però perquè tu m'estàs pintant el background.
Clar, però però escolta, ara seré repetitiu, però ara hi ha molts recordatoris dels Remembers. O sigui, les festes Remembers al final són aquella recuperació. També és veritat que jo aquí el que estic posant és els grans hits de la Màquina, però que en realitat, òbviament, és el típic llibre que podries fer com el de Black Music, que amb YouTube al costat, amb uns bons bafles,
i anar posant,
perquè aquí és una biblioteca, una enciclopèdia de musical espectacular.
Que guai. No, i que no hi ha nada... tan bueno como lo que estás comentando ahora, ¿no? Como vivir ese Remember y encontrarse ahora a quien tú mencionabas ahora, Carles, ¿no? Pastis y Buenri, y ver que aquello era la auténtica salud, que como decía, sí, como sí, decía sí. El... ¿Cómo era aquel hombre?
El de Callejeros
sí. Que decía, ¿no? La droga es la auténtica salud. Pues tú solo tienes que ver el rostro de Pastis y Buenri ahora en
que
la
son
actualidad.
Youtubers, ¿no? que va a hacer el vídeo de youtubers de, bueno, no le deis palmaditas. Hostia, a la espalda sí, a mi colega.
Nando Dix Control, bien, que como me entere yo que le dais una pastilla aquí al Pastis, os reviento el Pastis.
Que m'agrada, m'agrada la ironia del tema. Sí, sí. Però bueno, nois, per acabar, última anècdota. En podeu trobar moltíssimes en aquest llibre, ja us ho dic, però i aquí m'afecta a mi personalment, i és que és curiós com als 80 la música negra era la que, o sigui, era el sinònim de garrulo. O sigui, escoltar música negra, aquí, la música clar. Disco, a Espanya, clar, la música negra, funky, disco, tot el soul, no tot això, era aquesta música de garrulos. O sigui, és que es feia servir aquesta paraula, em sembla molt interessant. I que hi ha aquell rotllo, aquest ritmo casposo, no? Que només interessava a la gent negra. A més, de fet, el llibre ho remarca, òbviament, estem en l'època que estem. Llavors, remarca el tema de música per negres i música per blancs. De fet, es parla molt al llibre d'aquesta experimentació amb aquesta música blanca per blancs, feta per blancs, per a blancos, no?
És com una apartheid maquinero,
totalment,
eh?
Totalment, totalment. Agafaven ritmes de Tom Waits, Visage, Joy Division, New Order, o sigui, i els hi fotien encara més tralla, no? Llavors, és molt interessant que... això, no? Que podries sí. trobar-te al mateix carrer sí. un marula farcit de negres que aguanten columnes, com passa o passava el marula, perquè no es mouen de la columna, amb els dos portals trobar-te
els talussos negres.
Vull viure en aquest carrer Escudellers, vull sentir-lo, vull ballar.
Sí, sí, ballar. I a més explicava, també, en referència a això, de com l'home espanyol fins un temps, sobretot després de la transició, no ballava com a tal a les sales, sinó era això, no? Només quan era una lenta, i només hi havia baralles. Això ho remarca molt, que després, potser molt més endavant, associem la Màquina a les baralles i tot això, i diu, no, és que això durant molts anys no va ser així, allà era com una comuna...
És que vinieron los millennials.
Sí, aquestes barulades que portaven, no? Tio, que baralla vols?
Sí.
Sí, en el fons era...
Hacían así, se caían al suelo, se acabó.
Aquelles putes drogues...
Inventaven que... nous moviments amb les baralles aquestes.
Que de, no? Era estimar al pròximo.
Bueno, nois, en definitiva, un pou d'aquestes anècdotes de llibre que val molt la pena. És dens, doncs no deixa de ser un rat periodístic, no? Però és molt... Acaba, Ferran.
Però si te pones la música de fondo... Si te pones la música de fondo, como que entra mejor, ¿no?
Sí, jo l'he estat llegint amb música a fons i...
Paul, despide.
I he llegit molt ràpid.
Ja.
Bueno, nois, doncs això, que el podeu trobar a molts llocs. Segur, no he mirat si a Fabra i Coig, em sap greu, però realment molt interessant, molt recomanable.
Doncs, nois, continuem i acabarem amb aquest...
Muy bien esta sección, ¿eh? Me gusta mucho. Hacer unas curvicas.
El John ha vuelto.
Series.
De droga en droga y tiro porque me toca.
Exacto. Y seguimos además con ejemplos que nos llevan un poco a las mismas reflexiones. No solo, evidentemente, porque estamos en ese verano eterno, en esa búsqueda de un verano a partir de mil maneras y mil caminos. De hecho, nosotros lo que estamos aquí es como tomando ejemplo, a ver si podemos hacer un remember y ver si en el momento valenciano de los 90 hay excusas, o el siglo atrás con Sorolla, o como yo os
entre
voy
medio,
a recomendar.
Medio, ¿no?
Como yo os voy a recomendar, exacto, 60, 70, con esa ruta hippie, sendero hippie que se le llamaba.
Sendero.
Rutas.
Luminoso, ¿no?
Rutas. Hippie. Bueno, había algo de luz, pero evidentemente también potenciado por las drogas. En este caso, otro tipo de drogas, alucinógenas, más bien. Y cuando hablamos del sendero hippie, ¿de qué estamos hablando? Pues de esas grandes rutas de europeos, algunos que partían incluso de Inglaterra, ¿no? Que cruzaban toda Europa, veían en Estambul una puerta Asia, en el camino contrario, evidentemente, es la puerta a Europa, y después cruzaban por tierra todo lo que era Afganistán, Pakistán, hasta llegar a la India, o hasta llegar al Nepal, a Kathmandú, ciudad sagrada, o a Tailandia, en Bangkok, o incluso hasta Australia. Realmente esto es el origen de la Lonely Planet.
Se iban dejando caer. Era en plan...
Bueno, era la gran aventura. Era la gran aventura, ¿no? Y en ese contexto de aventura, de búsqueda del paraíso, a partir un poco del mismo concepto que de alguna manera los valencianos buscaban, ¿no? De ¿sí? esa vida que es la contravida realmente, ¿no? Es decir, la vida convencional es una muerte en vida y por lo tanto nosotros vamos a encontrar un camino que nos lleve a la vida real, a la vida espiritual, así sea a través de la droga, ¿no? Y esto, esta idea, este contexto es en el que crece la serie que hoy os traigo, ¿no? Una serie que se llama La Serpiente, The Serpent. Y que no solo nos habla de o sea, este título no solo nos habla de la propia serie, sino del personaje. El personaje al que da vida la serie, y es un personaje además real. Pero vamos poco a poco, porque para empezar, lo que nos acompaña, que es un temazo de estos súper reconocible, eso sí, no es el temazo... Todos son versiones en el fondo. Si tenemos que ir a buscar la original, nos iremos a principio del siglo XX. Pero sí que
Animals,
es cierto,
¿no? Yo pienso,
exacto,
en la de Animals.
Cuando uno piensa en House of the Rising Sun, esta canción con esa nostalgia, con esa...
Es que la fe también preocupa porque no es aquesta cançó i pot ser que en salti el copyright per ser aquesta cançó.
No, ja veuràs que Johnny Hallyday, que és, en el fons aquesta és la versió francesa. Estamos escuchando la versión del cantante mítico francés llamado Johnny Hallyday, que hizo una versión que funciona mucho mejor para la serie. Es decir, maneja ese tono evocador a partir del sonido y de la música, pero la letra se llama, y la canción se llama Le Penitencier, la penitenciaría, el penal.
Es una canción como de final de peli de Scorsese, ¿eh?
En este caso, estoy totalmente de acuerdo, en este caso es la canción que acompaña al tráiler, ¿eh? Que acompaña al tráiler de la serie que hoy os traigo, que como os he dicho es La Serpiente, The Serpent, ¿eh? BBC, lo repito, serie de producción británica de la BBC, que podréis ver en Netflix. Y está claro que esa penitenciaría ya nos está apuntando en una dirección. Yo no quiero descubrir mucho, pero os he hablado de que La Serpiente no solo es una serie, sino es un personaje real, que se hizo muy famoso en los años 70, en esa época hippie que comentábamos, en esa búsqueda, y se aprovechaba de esa búsqueda del verano eterno, de lo naïf del discurso de algunos viajeros. Él evidentemente no lo era tanto. ¿Qué podríamos comentar de esa época como gran titular? El Peace and Love, ¿no? Ese discurso de Peace and Love que muchas veces era inevitable con la sesión de drogas que llevaba.
El Carles Abans.
El cartel hippie.
A l'estiu del 69.
Però ell, era mucho
primavera.
Más...
El verano del amor del 69.
Empieza...
Es que no hi era, tío, ¿no?
Empieza en los 60, el contexto de la serie, que sepáis que es 70, sobre todo porque las hazañas de este buen hombre, que se llama Charles Sobra, lo iba a retrasar un poco, pero enseguida hablaremos de él. Ya veréis que no tiene un único nombre. Charles Sobra puede ser también Alain Gauthier y bueno, y nombres infinitos de todos aquellos a los que sustituía. De
Valero
algún modo.
San Martí.
Para él no era el Peace and Love esa época, para él era el Theft and Death, es decir, robo y muerte. Y evidentemente impulsado por todo un rollito de apariencias, de mentiras. Es decir, la serpiente, Charles Sobra, este personaje real, se ubicaba en Bangkok y desde allí operaba. Y se hacía amiguito de todos esos hippies que iban llegando con su discurso naïf. Él se presentaba como un comerciante de piedras preciosas y evidentemente con ese jueguecito de tráfico de piedras preciosas también entraba el tráfico de drogas, a los que muchos hippies entraban para poder subsistir y de alguna manera financiar sus viajes. ¿Qué hacía él, no? Se presentaba como un tío importante, montaba fiestas y bueno... Lo mejor será que veáis la serie porque ya os imagináis cómo esto era al final una manera de cazar hippies. Esas fiestas, esa apariencia de lujo y esa apariencia también de amor libre, de hombre de la vida que ha estado allí y que ha estado allá. ¿Pero quién era precisamente ese Sobra para dar esa apariencia? Uh-huh. Pues bueno, Charles Sobra era un tío nacido en Vietnam, de madre vietnamita y de padre indio. pero que se había criado en Francia. Es decir, lo que tenemos aquí es un cóctel multicultural bastante potente que él supo aprovechar y que de hecho era la mejor imagen, era la mejor careta para ir convenciendo a hippies, ¿no? Era un tío de mundo.
Era un local.
Exacto, era como un local que se movía en Asia como si fuera su casa, pero también en Europa, que tenía la gracia para conquistar a los europeos y tenía la gracia para moverse por Asia.
Es lo que fue el Adriano Malstus, que yo soy del Raval, venid, que yo soy del Raval.
Sí, algo así, en el fondo.
Hay una idea como de que rompe un poco con esos ideales del peace and love, o sea, estamos en esa forma de entender ese personaje, como que rompe con esa idea como más...
Literalmente, naive, en la vida, ¿no? Real, si nos vamos a la vida real, al contexto histórico de esta historia real, sí. Sin lugar a dudas. El problema es cómo lo maneja la serie. Vamos a ir entrando poco a poco.
Tenía un apunte respecto a eso, porque, claro, piensas en el verano del amor y dices, vale, 1969, Woodstock, Peace and Love, però, clar, al mateix estiu, per allà, Manson fa la barbaritat aquella, Cielo Drive.
Però ho fa amb excusa. I
es carrega
excusa,
el moviment, però, sí, hippie.
Però ho fa amb la mateixa excusa.
Exacte.
És molt
llavors,
fàcil.
És com si, que si ese verano y ese año comprimiera les dues cales.
Mira,
no? La
mira,
parte naïf i la parte muy chunga.
I afegiré una cosa, Carles. La cançó de The Snake, que vam portar fa temps, és d'aquella època, també.
Exacte.
És del 69.
I, curiosamente, ara que sacas a relucir de nuevo el concepto de serpiente, que sepáis que en la serie no utilizan The Snake, sino que utilizan la traducción de The Serpent, es un poquito más literario y que, de hecho, apela a la idea principal. Es evidente que cuando ves a este personaje piensas en la maldad, piensas en la tentación y piensas, evidentemente, en la serpiente, pero también apela a ese The Serpent desde la perspectiva más de personaje escurridizo, incapaz de atrapar. ¿Por qué? Porque, para empezar, suplantaba muchas de sus víctimas, iba cambiando de nombre. En esa época era muy fácil falsificar pasaportes y por lo tanto él era Charles Sobra, era Langottier y eran muchísimos personajes más. De hecho, es tan heavy que incluso su gran amor o su pareja en esa época en la que él hace todas sus hazañas ni siquiera sabe que se llama Charles Gautier. Charles Sobra piensa que se llama Alain Gautier.
El hippie de las mil caras.
Bueno, le faltaba el Tom Hanks allò perseguint-lo, ¿no?
De hecho, ¿qué os parece si con tanta confusión de nombres le ponemos al menos un rostro de ficción y así se hace más controlable? Por favor, Ferran, vamos al tráiler. It's a good life that I provide here. And you understand why it's hard for me to accept that you just want to leave. Our home is always open to friends. Who's your guest, Ajay? Oh, you're the gem dealer. My husband, Alain. I'm looking for two backpackers. They both describe meeting a French gem dealer based out of Bangkok. But if this killer is not found, people are in danger. What is my risk next to that? What is your risk? Asia's most notorious killer. Nobody has ever caught me. I felt free.
I like the actions, they are moving in that trailer, Mr. Adriano.
¿Tú alucinarías con la serie? Porque evidentemente es una serie internacional, con personajes de todas las partes del mundo, evidentemente no solo europeos, canadienses, estadounidenses, y es cierto que hay una mezcolanza racial, étnica, de acentos, de realidades, de idiosincrasias, y eso en el fondo es una de las partes positivas de la serie, esa es la parte que engancha, esa ambientación, ese retrato de los 70 también parido. Pero no sé si habéis podido ir atrapando las ideas que se plantean en esta versión de tráiler. Ya habéis oído que es Alain Gautier, ¿no? Por un lado, así es al menos como nos presentan al personaje, el gem dealer, el traficante o comerciante de piedras preciosas, que evidentemente es Charles Sobra, como os he dicho varias veces. Habéis oído también a su pareja de la época, a su novia, la franco-canadiense Marie-André Leclerc. Después entraremos en estos dos personajes protagonistas, que son un poco en algunos momentos de la serie como Bonnie and Clyde. Pero es que hay muchos personajes más, no solo el séquito o las víctimas de Gautier, sino la otra parte, ¿no? Porque al final la serie también se acaba convirtiendo en un thriller policial donde tenemos la otra parte, el detective, que en este caso no es tal, en este caso es un diplomático holandés, que también es un personaje real, que se llama...
Es el Fernández Díaz, pero sabes que está ahí en la embajada.
Pero muy obsesionado con Gautier, es Herman Nippinger, ¿vale? Es un holandés diplomático Nippinger, que en el fondo se obsesionó tanto con el caso de Gautier porque... se enteró de que una pareja de jóvenes holandeses habían desaparecido en extrañas circunstancias. Bueno, desaparecido. Más bien, aparecieron, y cuando aparecieron, aparecieron quemados, muertos. Cuando se hizo el estudio, se vio que habían sido apaleados y vivos calcinados.
Joder. Oye, es decir, que... Te voy a poner música de thriller,
yo creo que nos toca
muy Manson,
thriller policial.
Muy Manson,
es que
esto.
Cuando has comentado lo de Manson, está totalmente de acuerdo contigo, y es, de hecho, la contracultura, la contrarrespuesta, ¿no? La respuesta, de hecho, a esa realidad hippie que al final es insostenible si no hay muchas drogas de por medio, no nos engañemos.
Hòstia, és música de anem a posar llum a la foscor, eh?
Exacte.
I és que la banda sonora va manejando esos matices también de música psicodélica de la época, pero sobre todo se centra en ese tono policial, en esa investigación que lidera Nippenberg.
que se obsesiona con el caso, como os decía. De hecho, su mujer también colabora. Aunque en la serie se plantea que la mujer es simplemente pues esa voz, ¿no?, que va dando consejos, se ve que en la vida real la mujer tuvo un papel muy importante también en la persecución. Es decir, así como Gautier o Sobrá tiene su séquito de maldades, ¿sí?, el investigador o el que le va detrás también acaba juntando y sumando a muchas personas en la búsqueda.
De detective, hablas de thriller, ¿tiene algo de noir esa serie o no?
No realmente. Aquí, mira, voy a empezar ya a discernir entre los aspectos positivos de la serie y los aspectos negativos, porque es una serie que realmente engancha, engancha muchísimo. Hay una parte muy potente a nivel visual, pero hay cuestiones que te van sacando de quicio. A mí, por ejemplo, el guión me iba sacando de quicio en muchos momentos, ¿no? Que tengáis claro que es la creación de dos directores muy dedicados a las series. Un inglés, Tom Shackland, y Hans Herbots, que en este caso es un belga que también ha trabajado en muchas producciones británicas. Y de hecho, ellos dos se dividieron la producción. Hay una primera parte de 4 capítulos que lidera el inglés, Shankland, y hay una segunda parte de 4 capítulos de Hans Herbots, ¿no? En total son 8 y es una serie acabada. Y yo creo que la parte potente, creo que ha quedado clara, que es precisamente la ambientación, ese diseño de producción, esa narrativa visual que incluso se divide, ¿eh? Es decir, cuando nos está hablando del detective, vemos como por el clasicismo de la mirada de ese detective, vemos un lenguaje narrativo mucho más clásico, ¿vale? De una puesta en escena más fija. Y en cambio, cuando vamos con Gautier, vemos ese trapicheo y lo vemos a partir de una dirección casi que nos podría recordar a Altman, ¿no? Però con esos travelings, con esos cortes continuos.
A més, crec que està molt ben filat perquè tota l'estona és pa'lante, pa' atrás.
Sí,
meses,
claro,
años.
Esa es la parte que te puede desquiciar. Es una parte que te recordaría incluso a Zodiac, pero mal hecha. En el sentido de que parte de las víctimas, ¿no? La serie parte de las víctimas para ir acercándose a ese personaje enigmático, ese Gautier que acabará siendo Sobrá. Ya tenemos al detective a quien investigas precisamente a las víctimas para entender quién coño es el asesino, ¿no? Y entonces sí que va entrando poco a poco. Y ahí a mí me atrapa. Ahí Ayer sabe manejar unas cuestiones de narrativa y de ficción muy potentes, de un ritmo también y un montaje muy interesante, con una ambientación perfecta, que te van atrapando. Pero las partes negativas son precisamente esa derrota del espectador ante ese salto continuo, no solo del tiempo, también de espacios, de ciudades, de épocas, porque al final lo que marca la narración en ningún momento es el tiempo, son las víctimas, son las causas. Entonces, claro, al final esa mirada detectivesca se puede volver un poco confusa, como en Zodiac, ¿no? Que acabas un poco mareado.
Sí, pero Zodiac quizás más deliberada está.
Totalmente.
Zodiac es un personaje que no se supo quién es, ¿no? Se supone. Y en cambio aquí, que se sabe, tiene muy claro quién es el personaje.
Voy a recordar ese mítico Ben Bis y te voy a dar un Ben Bis, porque es así, es literalmente así. Aquí hay un acercamiento al personaje que no pretende confundir al espectador, sino ir poco a poco. Y sí que es cierto que te puede ya despegar de la butaca simplemente porque empieza 4 meses antes, 4 meses después, 4 días antes, 4 días
¿qué ha pasado?
Después, 4 horas antes, 4 horas. Y es continuamente así. De hecho, yo me atrevería incluso no plantearlo desde los intertítulos e ir a muerte planteando una narrativa que se mueve como un puzzle, ¿no? Porque hay que reconstruir la vida de Sobrá.
Es que por lo que cuentas es muy laberíntica.
Sí,
esa
muy
narración.
Laberíntica. Y otro aspecto negativo que esto de alguna manera es lo que más me cabreaba, son las interpretaciones.
Jo ahí, lo poc que he vist és el que vaig pensar, dic, per què veig actors actuant?
Són muy irregulares, es decir, del mismo modo que hay un vestuario perfecto, esa ambientación, incluso un juego desde lo visual a trabajar desde el digital y desde lo cinematográfico, es decir, hay metraje en cine y hay metraje en digital. Evidentemente el metraje en cine lo que aspira es a poder evocar una época pues pasada, los 70, incluso tira a veces de imágenes de archivo que después, ¿no?, suman con imágenes de ficción,
bueno,
en cine.
Comença amb l'entrevista, no?
Sí, però és una entrevista ficcional.
No, clar, home.
Però ja és... Hòstia, xerria moltíssim.
Dic home perquè és molt forçat.
És molt forçat. El personatge principal és molt forçat. Ell, i sabeu qui és el protagonista? Sabeu qui és la vida? Tahar Rahim.
El de un profeta.
Exacte, o sigui, Tahar Rahim, el francès d'origen àrabe que interpretava a ese aprendiz que acaba siendo más verdugo que víctima en Un profeta de Jacques Audiard.
Peliculón,
que ha hecho 1000 películas este tío, no ha parado, y casi siempre protagónicas. Y aquí de repente nos ofrece un psicópata que se supone que es un tío que ha convencido a todos los hippies del mundo. Vale que eran naif y que iban drogados, pero hostia, es decir, para convencer a los demás de tu seducción y de tu atractivo, no te puedes presentar ya como un psicópata de 007, como el malo de la película.
Que resulta creíble.
Que és tan evident. Mira, això és la crítica que li fan a... I perdona que recupeu la Mònica l'altre dia, que la Mònica em deia és que el It de Tim Curry, el Pennywise de Tim Curry, és un pallasso que atrau els nens. En canvi, el nou, des del principi dius, tio, quin nen s'aproparà a aquest pallasso?
Sí, però aquí jo ho veig més. A mi el que em fallava justament d'aquesta idea del personatge és el que sí que em guanyava amb la peli, que tu ens il·lustraràs millor, Ferran, potser, de Ted Bundy. Ted Bundy és aquell assassí en sèrie que
és una miqueta com aquest tio que ha estafat a tanta gent per Tinder, aquest tio aquí a Barcelona, és el seductor, l'assassí que sedueix. Clar, tu no el pots representar com un tio que clarament és un assassí, un pertorbat, que és el que està dient l'Adriano.
Exacte, per això que el canvi aquest de com encara aquest personatge, a mi
és
potser
un personatge que està descontextualitzat. És a dir, si Tahar Rahim hubiera hecho de psicòpata en otro tipo de serie, pues le habría funcionado. Sí que es un poco plano el personaje, pero tiene un enigma que se te acaba quedando un poco en la memoria, un poco hipnótico. Pero sí que es cierto que para el personaje que se supone que es, no funciona. Y encima le suma a Gina Coleman, que es una actriz británica de muchísimas series, que además también lleva la vida interpretando desde muy joven, pero que, hostia, pretende ser franco-canadiense. Y yo no voy a decir que hable un mal francés. Parece ser que ella hizo un intensivo de 6 meses de francés antes de rodar la serie. Pero no tiene el acento francés, y ya no os digo el acento de Le Québec.
Error
es un acento
casting
súper reconocible. Entonces, ese acento continuamente te saca de la serie porque le resta credibilidad a un personaje que se supone que es franco-canadiense. Que parte además siendo Carmela Soprano, es decir, la que no quiere saber nada de la realidad oscura de su pareja, pero que por amor, parece que acaba siendo como Bonnie and Clyde, ¿no? Ese tándem actoral. Para concluir, es una serie que todo aquello que tiene de bueno se le puede volver en su contra. Parte de un material muy potente, de un personaje que inevitablemente te invita continuamente la serie a querer pararla e ir a Wikipedia o a Internet a buscar más información sobre él, porque es acojonante. Y solo os digo una cosa, este tío está vivo aún, ¿vale? Este
Hostia,
tío está vivo.
¡Qué Dios!
¿Okay?
Sería interesante este ver qué tío, piensa de la serie.
Y podríamos continuar con un segundo programa hablando de la realidad tras la serie, pero que toda esa intención de subrayar, de acentuar esa maldad que escondía Charles Sobra, le acaba jugando una mala pasada a la serie. Aún así, yo os he de decir que me la tragué, que no pude evitar tragármela, incluso con cabreos por el medio, y que no he podido dejar de pensar en ella, quizás porque no he podido dejar de pensar en ese verano eterno, en esa búsqueda que a veces pues nos trae malas,
The Serpent,
malas pasadas.
¿A Netflix?
En Netflix, de la BBC, y oye, ha dado muchísimo que hablar, de hecho, si os ponéis a buscar sobre la serie, veréis cantidad de información al respecto.
Doncs molt bé, nois, acabem amb l'agenda, que tenim cosetes, no, em sembla?
Sí.
Anem-hi.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Què es cou?
¿Qué tenim, nois? ¿Qué tenim avui?
Pues mira, yo veo un título ahora que es una peli que estoy esperando ver, ¿eh? Pero que se llama, en español, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, que tiene un punto. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Che, viste, pero no. Es francesa, de Manuel Muget. Y es una película que viene fuerte por la crítica y por las puntuaciones que de aquellos que la han podido ver. Es un drama romántico. Y la estrena justo este fin de semana con otra peli francesa de la cual hemos hablado aquí en el programa. Invito, y por favor, insiste Ferran, tú también en ello, a que puedan revisitar esas microcríticas que hacíamos en Sitges. ¿Sí? Mandibul, ¿no?
Mandibul.
De Quentin Dupié.
Si las ganas...
Fa dos anys que treballo, podríem dir, amb l'Adriano, i no hi ha hagut cap peli que m'hagi venut millor que Mandibul.
Sí, perquè
realment, i tinc unes ganes d'anar-la a veure impressionants.
Nos dio el Sitges de l'any passat,
Si no hubiera pensado en esta serie y no hubiéramos hablado ya de Mandibul, la habría traído como concepto de verano eterno, porque es un Peter Panismo mágico, ¿eh?
Brutal. ¿Qué más tenemos?
Hi ha un documental de Frank Zappa, del gran artista polifacètic, acusmàtic de rock, acusmàtic, blues, o sea, era una màquina.
El hombre del bigote.
De Alex Winter, que s'estrena, ja s'estrena allà, o sea, anem-lo a veure, sisplau. Documental musical molt recomanable.
Després, el divendres 9, per fi torna Marvel als cines.
Aviam què passa.
Me voy del programa y vuelve Marvel.
Con Scarlett Johansson, ¿no?
Scarlett Johansson, per fi li donen la pel·lícula que hauria d'haver sigut la primera pel·lícula protagonitzada per una dona de l'univers Marvel.
I està morta, saps?
O sigui, spoiler per qui no hagi vist tota la saga de l'infinito, Black Widow, la viuda negra, ja està morta. Però clar, ara t'he explicat la prequela.
I això nos lleva al 9 de julio, ¿no?
9 de julio,
Black Widow. Genial.
Digues.
No, porque justo en esas fechas, a nivel cinematográfico, hay tres pelis, aún falta una semanita. La mujer del espía, Kiyoshi Kurosawa, contexto
buena.
Segunda Guerra Mundial en Japón, una perspectiva muy diferente.
La vimos
nosotros
en el BCN Film Fest.
Exacto, y nos gustó bastante, ¿verdad que sí? Miss Marx, producción italiana, que nos habla de la hija
Marx, evidentemente, una peli de pretensión. Sí, exacto, el del bigote y el puro. Una peli de pretensión feminista y parece ser también que ha generado críticas muy encontradas. Y después, queridos camaradas de nuestro gran director ruso, ¿cómo se llama? Konchalovsky.
¡Oh, hostia! Vaya tela. I com a agenda de videojocs, ja que Ferran és l'última agenda que faràs de videojocs, es comenta que el dijous 8 hi haurà un event, no sé si s'ha confirmat ja, de PlayStation.
Sí, està confirmat.
S'ha confirmat. I hi haurà coses bones,
eh? Ojo, perquè diuen que PlayStation ha comprat a Bluepoint.
Exacte. Bueno, una fracció, no?
Bueno. Total, que pot ser que sigui Metal Gear, que això ja... Sí. Una mena de remake o una nova això Metal Gear, i també Konami ha fet partner amb l'empresa que va fer el joc de The Blair Witch Project.
Ah, sí,
s'està ponint cachondo.
I potser a Silent Hill torna. Sí. Ara bé.
Vindràs a parlar d'això.
Em convideu, però convideu a partir de que la temperatura aquí fora sigui de 14
graus. Bueno, ja habéis visto que hoy hemos venido más fresquitos, ¿no? Por si acaso.
Però vaja. Doncs fins aquí aquest últim programa meu. Nois, jo no sé.
Bueno, un aplauso pel Ferran.
No sé què farà, gràcies.
Gracias.
Vale, falla a mí mateix,
bueno, yo en el fondo como odio las despedidas y en mi cabeza no te has ido ni te irás. Nada, hasta septiembre.
Yo ya has visto que te he donat una miqueta de peu a pensar, Adri, porque me gusta tenerte ahí a la expectativa, ¿sabes? Es como te quiero pero como amigo, pero ya.
Pero digamos ya, trobarem a falta.
No, aviam, yo desaparec de lo que es la constant. Però és que me lo sé,
seguirà editant, seguirà fent.
És que me lo sé. Oye, Ferran, ¿nos puedes ayudar? Que m'ho sé.
Ferran sigue siendo empanada cultural.
Unes paraules,
unes paraules. Han sigut dos anys cansats, molt cansats. Han sigut dos anys on hem après tots molt.
Molt, tio.
I que precisament, no us enganyaré, me fío de vosotros.
Hasta el punto que nos puedes dejar volar.
Yo os haré una carátula, por cierto.
No sé si m'ha prestat, a editar i fer carátula.
Ja us ho fareu, tu, perquè
arriba un
punt.
Arriba un punt, ja.
No, que no vol dir que desaparegui de l'òrbita d'emparada. Jo sempre que vulgueu estaré aquí. I, bueno, nois, moltes gràcies per la vostra paciència, per haver aguantat el fet de que us digui, Adrià, no te queden dos minuts, que de fet estem a una hora i cinc. No m'ha arribat a l'hora,
Lo voy a echar mucho de menos. Sí. Y para aquellos que no lo sepan, porque todo nuestro entorno evidentemente sí lo sabe, pero aquellos que nos escuchen y no lo sepan, hostia, Ferran es aquel tío que no solo mete trabajo visible, es decir, no solo lo escuchamos y está ahí montando, sino que es el que más horas le ha metido empanada tras los micros,
pues,
¿no?
Hombre, realmente es y més cop s'ha escoltat empanada, es el gran fan.
Oye, Ferran, l'Adrià sempre diu, tu que los tienes más claros los programas, ¿en qué programa dije tal frase? ¿Sabes? Un trivial d'empanada lo ganaría.
Bueno, corta antes de que lloremos, por favor.
Venga, doncs, nois, quan torneu? Dos setmanes? No al pròxim programa.
Ja veurem.
Doncs, nois, una abraçada i per sempre.